Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El president espanyol Pedro Sánchez referma que vol acabar la legislatura i carrega contra el soroll i les mentides que, segons ell, agita la dreta i l'extrema dreta. Des de Barcelona i en plena atenció política pel cas Coldo, Sánchez també ha anunciat una partida de 200 milions d'euros en ajudes al lloguer per als joves. El PP fa un pas més en la seva ofensiva contra Pedro Sánchez per aquest cas Coldo i acaba de presentar a l'Audiència Nacional una querella contra el PSOE per finançament il·legal, tràfic d'influències i suborn. Els populars també demanen suports per forçar Sánchez a donar explicacions al Congrés aquest dimecres. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, pressiona el PP perquè el deixi tornar a la primera línia política. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Camps també ha demanat al president espanyol Pedro Sánchez que faci com ell i dimiteixi per poder-se defensar davant de la justícia. La milícia libanesa d'Hezbollah bombardeja una segona base militar israeliana prop de Haifa després d'un primer atac ahir que va causar 4 morts i una seixantena de ferits. Al front de Gaza, Israel ataca un centre de distribució d'aliments on fa una desena de morts, segons fonts palestines. La Inspecció de Treball investigarà el qüestionari que fa Glovo als candidats a una feina en què inclou preguntes sobre orientació sexual i salut. Respondre a les preguntes és voluntari, però, segons els experts, el fet de plantejar-les ja és il·legal. Daron Acemoglu, Simon Johnson i James Robinson han estat els guardonats amb el Premi Nobel d'Economia d'aquest any. El jurat els distingeix pels seus estudis sobre com afecten a la prosperitat i l'economia dels països les decisions de les institucions socials i econòmiques. Una quinzena de discoteques de Catalunya disposen de detectors de metalls per evitar l'entrada d'armes blanques, segons dades que la patronal de l'Oci Nocturn ha avançat a Catalunya Informació. El sector recorda que és una mesura voluntària i demana més campanyes públiques per advertir dels riscos de sortir amb aquest tipus d'armes al carrer. L'escriptora Montse Alvets debuta en la novel·la amb Només terra, només pluja, només fang, que parla sobre la pèrdua i el dol. L'editorial Periscopi aposta per aquesta nova veu literària que també indaga sobre la maternitat, la família i les arrels. Els esports.
El Barça li ha de fer avui més proves mèdiques a Lamine Yamal per determinar la base exacta de les molèsties que arrossega després de jugar dissabte amb la selecció espanyola. Ahir a la selecció espanyola ja li van fer una ressonància magnètica, segons la qual el davanter blaugrana té una sobrecàrrega als isquiotibials de la cama esquerra. L'empresari Jordi Termas ha explicat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que s'incorpora al grup opositor a l'actual presidència del Barça, Som un clam, que es presentarà oficialment dijous i que no descarta poder encapçalar una futura llista en unes eleccions al Futbol Club Barcelona.
I el temps continuarà la calitxa per la presència de pols sahariana amb núvols, temperatures càlides que poden superar els 25 graus en molts llocs. Demà guanyarà terreny la pluja a la meitat oest del país i podria ser abundant durant la tarda a punts de les Terres de l'Ebre. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Amposta, Alcanar, Santa Pau, Ripoll i l'Escala són alguns dels municipis que perden més aigua per culpa de canonades trencades o en mal estat. De fet, gairebé la meitat dels 115 municipis que han fet examen de com tenen la xarxa han constatat que les pèrdues per fuites són de mitjana superiors al 20%. De seguida us farem una radiografia de com tenim el país i sentirem, per exemple, com des d'Amposta, on les pèrdues d'aigua són del 60%, l'alcalde està intentant buscar solucions a Macbar, que, entre altres coses, passarà segur per l'augment de la factura de l'aigua, perquè s'han de fer moltes obres. Aquest cap de setmana hem llegit en un fil de la xarxa X la veterinària Roralima Puigcorbé fent una crida a tots els pastors que els últims mesos els seus ramats hagin tingut atacs de llops o altres animals. L'últim cas és el d'un pastor de Rupit que, de les 900 ovelles que tenia, ara li queden 820 perquè els últims 6 mesos ha rebut 10 atacs d'un llop. També sentirem la petició que ha fet l'alcalde del municipi de Les Preses, a la Garrotxa, al Consell Comarcal, perquè es creï un cos de policia local, però que treballi a tota la comarca. De fet, dels 947 municipis que hi ha a Catalunya, només 217 tenen policia local, ja que no tenen prou pressupost per tenir aquest servei. I quan la població augmenta, sobretot durant els caps de setmana, no poden resoldre problemes de seguretat que hi puguin sorgir. Passarem per Cornellà de Llobregat, on acaben d'instal·lar un ascensor per anar des del barri de Sant Ildefons fins al Meda, passant pel parc de Can Mercader, això salvant un desnivell de 20 metres. I coneixerem la nova planta de reciclatge que ha d'estrenar o que estrena una de les indústries més grans del Segrià, que és la paperera Alier de Rosselló. És aquí on podran reciclar al màxim els residus de plàstic i alumini que contenen els brics, els envasos de cartró per les begudes. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Gairebé la meitat del centenar de municipis que han fet examen, que han fet una, el que es diu, auditoria hidràulica, perden més d'un 20% de l'aigua que els entra a les xarxes per fuites, trencament de canonades o punxades. Com us vam explicar ja fa uns mesos, Amposta i Alcanar encapçalen la llista dels municipis on la situació ara mateix està pitjor. Però el que tenim ara són els noms d'altres pobles i ciutats on la situació és similar, Montse Poblet.
Ja han publicat les dades de les auditories 115 municipis i, tot i que la mitjana de pèrdues és d'un 22%, hi ha casos, com els que ha citat, en què els números són molt més alts. Amposta està en primera posició a la llista. Perd un 60% de l'aigua que li entra a la xarxa perquè les canonades són molt velles, estan molt malmeses i el contracte que tenen amb Agbar no contempla el manteniment, només les reparacions quan hi ha una avaria. L'alcalde Adam Tomàs està negociant amb la companyia la rescisió amistosa del contracte, però ja ens avança que necessitaran apujar el preu a la factura perquè amb tot el que han de fer no es poden permetre cobrar una de les tarifes més baixes del país.
Si es fa el contracte nou, s'haurà de mirar què passa també en el cost de l'aigua. És a dir, perquè al final tu no pots cobrar una tarifa d'aigua que no et permet reinvertir ni millorar la xarxa. Per tant, això és algo que s'haurà d'agafar el bou per les banyes i fer-se.
Un dels punts on les pèrdues són importants és la canonada que porta aigua d'Amposta fins al poble nou del Delta, però l'Ajuntament calcula que canviar-la costaria prop d'un milió d'euros i no els tenen.
Montse, repassem aquests altres municipis que tenen pèrdues d'aigua d'escàndol.
Alcanar. Alcanar està en la segona posició, perden un 56% de l'aigua que els entra a la xarxa, però, malgrat el volum, ja estan millor que fa un parell d'anys, quan les pèrdues d'aigua potable rondaven els 2 milions de metres cúbics, un 64% de l'aigua que els circula per les seves canonades. La tercera posició és per Àger, a la Noguera, amb més d'un 50% de pèrdues. A Santa Pau, a la Garrotxa, perden un 47% del que entra a la xarxa. A Ripoll, un 45%, i a l'Escala, a l'Empordà, gairebé el 40%. A l'àrea metropolitana és on les xifres de pèrdues són més baixes. Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat o Castelldefels no arriben al 8%. Dels 110 municipis que estan obligats a fer aquestes auditories, encara n'hi ha 12 que no les han presentat, entre les quals Banyoles, la Seu d'Urgell o Viella.
A Catalunya hi ha 14 discoteques amb detectors de metalls per evitar que els clients hi entrin amb armes blanques. Ho avança la patronal de l'Oci Nocturn a Catalunya Informació. Són locals que tenen el distintiu internacional que acredita que, a més de pales o arcs detectors, disposen, per exemple, de protocols contra les agressions sexuals. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
Quines són les discoteques amb aquest, diguéssim, segell de qualitat?
Doncs mira, s'hi han adherit 6 discoteques de la demarcació de Barcelona, entre les quals tan famoses com l'Apolo, el Sutton o Titus Badalona, Hi ha 6 a Girona, com ara el Papillon, el Privé, el Be Out, aquestes són de la Costa Brava. A la llista també hi trobem 2 discoteques més, la Sala Tropical de Salou i el Biloba de Lleida. A banda de l'Arc o les pales detectores de metalls, els locals amb aquest distintiu han de disposar, per exemple, de càmeres de seguretat o alcoholímetres. Joaquim Boades, president de la patronal FECASARM, que agrupa a Catalunya 350 empresaris del sector de l'oci nocturn, subratlla en declaracions a Catalunya Informació que és una mesura voluntària d'autoregulació.
Els detectors de metalls no són obligatoris per normativa i que nosaltres ho estem impulsant a nivell doncs, propi d'autoregulació amb distintius d'excel·lència i seguretat per anar més enllà del que marca la llei.
Boada fa una reclamació, diu que, a més de controls policials, doncs s'han de fer campanyes de conscienciació perquè els clients no surtin de festa amb navalles a sobre.
El que trobem a faltar és més campanyes de conscienciació, donant doncs, imatges doncs, de què pot passar si algú surt armat de casa i, en el cas doncs, de l'agressor, doncs, acabar a la presó durant 10, 15, 20 anys.
I què diu el Departament d'Interior i la policia d'aquesta reclamació?
Doncs, bueno, que s'hi posen, perquè des del Departament d'Interior asseguren que la pressió policial que s'està fent amb l'anomenat Pla d'Aga per retirar armes blanques del carrer es complementarà, en breu, precisament, en campanyes informatives. Fons dels Mossos d'Esquadra adverteixen que també s'està actuant, a banda dels controls, en controls de zones d'oci amb afluència de públic, però també contra la multireincidència, que precisament la policia catalana també vincula amb l'augment de les navalles a la vida. Pública.
Barcelona sanciona 4 guàrdies urbans per haver-se apropiat de material confiscat a manters. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, el cos els ha suspès amb 4 mesos sense sou ni feina.
Sí, la Guàrdia Urbana tanca d'aquesta manera l'expedient disciplinari als 4 agents de Ciutat Vella, 2 dels quals són caporals. Els policies no van seguir la cadena de custòdia estipulada pel material intervingut. Ara la Unitat d'Afers Interns els considera responsables d'una falta greu per mala praxi. El Sindicat Popular de Venedors Ambulants consideren insuficient la sanció i insisteix que hi ha hagut més casos d'aquestes característiques.
No es una práctica nueva y llevamos años denunciando el hecho de que quitan la mercancía o te quitan el dinero sin darle un justificante. La condena tampoco no es suficiente porque de verdad que deberían comportarse de una manera diferente.
Miquel, i a més, per acabar-ho d'adobar, aquests agents són reincidents.
Doncs sí, perquè s'ha sabut que al novembre de l'any passat aquests agents ja estaven suspesos de sou i feina des de l'agost, de manera que llavors van complir bona part d'una sanció i ara els queden per complir 25 dies els caporals i 10 els agents. Segons fons de l'Ajuntament, llavors també es va precisar que el material en qüestió va ser material, van dir els agents, material abandonat. Al carrer que alguns manters van deixar enrere per fugir abans de l'arribada dels agents. La Guàrdia Urbana s'ha de dir que sempre ha negat més casos i insisteix que si en detecta respondrà a més investigacions internes.
Revolta Pagesa denuncia que calen més ajudes als ramaders que pateixen atacs de llop i reclama al govern que faci un pla sobre aquest animal perquè donen per fet que s'acabarà implantant a Catalunya. L'últim que s'ha detectat és una lloba a l'Alt Empordà i fins ara es calcula que a Catalunya hi viuen 4 llops de forma estable. Núria Paraire, bon dia.
Bon dia, Marta.
Tu has pogut parlar amb un ramader de Rupit, a Osona, que ha rebut l'últim atac de llop aquest cap de setmana. Exactament què li ha passat?
Doncs mira, ha perdut 3 ovelles, una de les quals estava embarassada. Va començar a patir atacs de llop a mitjans de maig i des d'aleshores ha perdut ja unes 80 ovelles, la meitat perquè les ha matat el llop i l'altra meitat han desaparegut perquè s'han espantat i han fugit. El govern li ha facilitat materials per fer un tancat per les ovelles, tot i que ell les tenia pasturant tot el dia. Però assegura que aquest tancat no li evita els atacs. Reclama que li donin materials per fer un tancat fixe més efectiu. I tampoc ha acceptat la indemnització que es paga, que paga el govern per cada animal mort, perquè assegura que es paguen preus de 2014 que considera del tot desfassats. El ramader és en Joan Fatjó Viles i ens ho ha explicat pel Catalunya al Dia. Diu que tot plegat l'afecta molt personalment.
Decidint què faig, si continuant el negoci familiar, que portem 43 anys aquí fent-ho, o poder plegar perquè estic molt cansat, vaig amb atacs d'ansietat, no dormo gaire a la nit.
Doncs bé, hem parlat amb Revolta Pagesa, una dels seus membres, la Imma Puigcorbé, i ens ha assegurat que els problemes amb la fauna protegida és un dels més importants que pateixen. Pel que veuen, creuen que el llop s'acabarà implantant a Catalunya i, per tant, reclamen actualitzar el preu que es paga per animal mort, donar materials per fer tancats més personalitats a cada ramaderia, com funciona, i que es faci un pla a llarg termini per veure com afectarà aquesta presència del llop.
Ara, perquè els exemplars són solitaris, no?, i la majoria són mascles, però evidentment que això anirà més i que cal fer una estratègia per part de l'administració per tal de poder-nos prevenir d'aquests danys, aquests atacs del llop.
Critiquen que el grup de treball sobre el llop que va crear la Generalitat, on ells hi tenen representants, doncs que és massa lent a l'hora de prendre decisions.
És un quart de dues. Aquest matí ha mort un ciclista atropellat a la carretera nacional 420 a Botarell, al Baix Camp. Encara a hores d'ara es desconeixen les causes de l'accident. Què ha passat, Clara Chavarría Domingo?
Doncs tot plegat ha passat poc abans de les 8 del matí, quan per causes que encara s'estan investigant s'ha produït un encalç entre una furgoneta i un ciclista. Aquest ha caigut a la carretera i un turisme l'ha atropellat i ha mort. Al lloc de l'accident hi han acudit diverses patrulles dels Mossos, els bombers i dues ambulàncies del SEM que han traslladat dues persones que han quedat ferides en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Reus. Amb aquestes ja són 106 les persones que han mort enguany en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Quatre d'elles eren ciclistes.
Doncs mirem aquesta hora com tenim la circulació arreu del país i també el transport públic, amb la mirada posada en aquest nou robatori de coure aquest matí que ha afectat en dues línies de tren. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs a aquesta hora ja no hi ha trens fora d'horari a les línies R13 i R14, que han estat les que han patit problemes de circulació ferroviària. I pel que fa al trànsit rodat, doncs dominar la circulació còmoda, no tenim constància d'accidents que afectin el trànsit i de retencions. El localitzem ara a la Nacional 240 a Valls, a l'Alt Camp per obres, a la Nacional 340 a Vallirana, a N2 a la Panadella i a l'extrem sud de la Gran Via, de la plaça Cerdà fins a prop de la plaça Espanya i a banda també al lateral va un pèl ple. Aquesta és la situació a hores d'ara.
I ho complementem amb el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb el Jofre Genué.
Avui les temperatures toquen sostre. De fet, la matinada ha sigut molt suau, poc fresca en general, amb molts valors que fins i tot no han baixat dels 20 graus a la mateixa línia de la costa, superiors als 15 a l'interior i sense glaçades a les àrees del Pirineu, tant a les valls com a muntanya. Presència, doncs, avui d'aquesta bombolla d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica, molt de pols sahariana en suspensió, mala qualitat de l'aire, que en definitiva farà que avui els termòmetres toquin sostre. Malgrat que el sol li costarà d'imposar-se, esperem que més o menys domini, com molt doncs, amb aquest cel enterbolit, i això ajudarà que la temperatura pugui assolir valors pròxims als 30 a moltes poblacions, sobretot els valors més càlids al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida fins i tot podria pujar una mica més al termòmetre respecte ahir. Malgrat tot, barreja de núvols baixos en alguns sectors de la costa, núvols mitjenga, alts, més compactes a l'àrea del Pirineu, que fins i tot donen algun petit ruixadet al vessant sud del Pirineu i Prepirineu, i ambient, com dèiem, enterbolit amb aquesta pols sahariana que darrere hores del dia ja anirà marxant. El pronòstic ens indica que pels propers dies anirem passant amb diversos fronts, amb un temps més insegur, amb variabilitat, temps canviant, amb ruixats, per exemple, demà força extensos a partir de la tarda, i això anirà fent que el termòmetre vagi reculant. Demà de matinada es notarà poc, però sí que les màximes ja quedaran més curtes, i en definitiva la tendència és que sobretot ja a finals de setmana parlem d'un ambient més normal per l'època.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Dels 947 municipis de Catalunya, només 217 tenen cos de policia local, segons les últimes dades del Departament d'Interior. Els que no en tenen són molts pobles de menys de 10.000 habitants i micropobles. Sí que hi ha servei dels Mossos d'Esquadra a nivell de comarca o d'àrea bàsica policial, però fa anys que reclamen més efectius. Doncs bé, ara l'alcalde del municipi de Les Preses, a la comarca de la Garrotxa, ha fet una proposta nova al Consell Comarcal. Laia Claret demana crear una policia local a nivell de tota la Garrotxa, oi?
Sí, exacte. Doncs mira, bon dia. Hem parlat amb l'alcalde, que és l'Albert Danés. Primer de tot, fa molt que diverses comarques de Catalunya demanen més efectius policials dels Mossos. Consideren que fan molt bona feina, però no són prous.
Nosaltres podem tenir doncs, un acte vandàlic o qualsevol cosa, o un problema, un robatori, els truquem i poden estar a Besalú.
I és que de Besalú les preses hi ha mitja hora aproximadament amb cotxe. A més, ens explica que al seu poble, 1.900 habitants, no hi ha grans actes de delinqüència, sinó que parla més aviat d'actes incívics i ens en posa alguns exemples.
Fets puntuals com petites baralles que puguem tenir al municipi. Molts venen per coses més greus, però no poden venir per un cotxe mal aparcat, no poden venir perquè hem vist algú que ha fet una petita destrossa amb una bessura, l'ha buidat.
És cert que alguns pobles tenen vigilants municipals o agutzils, però demanen una figura que vagi més enllà a nivell d'autoritat. I, a més, una figura que depengui també dels municipis. Ens especificava que no cal que els agents siguin cada dia al poble 24 hores. Per exemple, ens deia, si hi ha festa major a algun municipi, doncs que sigui allà. O si hi ha zones on la gent aparca malament algun dia concret a algun lloc, doncs que hi vagi aquesta policia comarcal, ens deia ell. A Catalunya Informació també hem parlat amb el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac. Ell considera que la demanda d'anar més amunt que no pas al Consell Comarcal, tot i que no descarta treballar-hi.
Una cosa que veus que això depèn del govern de la Generalitat, perquè els municipis que prou feines tenim doncs amb els pressupostos d'anar tirant endavant ens hem de gastar aquests diners per això. Però bueno, si ho hem de fer-ho, ja és un consens d'una majoria, ho tirarem endavant.
Primer de tot, però segons Reixac, cal posar sobre la taula el cost que tindria crear aquesta policia local a nivell de la comarca.
I ara us expliquem la vaga indefinida que fan els treballadors de la neteja i la recollida d'escombraries a 4 municipis del Baix Penedès. Des de dijous, els treballadors de l'empresa Pretzero protesten per les seves condicions laborals. Corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Montse, quins són aquests pobles i ara mateix en quin estat estan?
Doncs mira, són l'Arbós, que és el més gran dels 4, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès, que aquest només està afectat per la part de la neteja viària i la jardineria i, per tant, té menys afectació. A l'Arbós es veuen algunes bosses d'escombraries pel carrer, aquí hi ha porta a porta i, per tant, ara la gent ho deixa pel carrer o ho porta a la zona d'emergència. Totes les papereres, sí, estan desbordades amb bosses de plàstic plenes que algunes persones utilitzen com si fos un contenidor. Hem recollit les impressions dels veïns.
El problema és que la gent ho tira a les papereres i llavors, esclar, com que no les recullen, doncs el poble està fet un... un fàstic.
A sobre que han pujat els impostos i ara deixen la brossa per aquí i els carrers fets una porqueria que no es compren ni fan res.
Esto es una guarreria, dejarnos como nos tienen la basura.
Al camp de futbol tenim una àrea d'emergència, doncs jo vaig directament ja, clar, aquí la botiga. Si ho deixo fora vindran rates, doncs si encara m'entraran aquí dins, no m'interessa. Me'n vaig allà baix i a casa igual. Ja com que baixo per aquí, ja baixo per casa.
La zona d'emergència on soc ara, veiem alguns veïns que arriben en cotxe, comença a haver-hi amuntegament d'escombraries. L'alcalde Joan Sans espera que s'arregli la situació.
Avui és el primer dia, per lo menos que havien de vindre a recollir la brossa de plàstics i l'orgànica. Són la una i encara no han passat. I representa que aquests plàstics ja havien d'haver vingut divendres passat, que ja era vaga, i no han passat. Clar, si avui no passen, això ja comença... Aquests plàstics ja fa més d'una setmana que es tomben. I això ja és més preocupant.
Aquest és el carnisser de Llorenç, del Penedès, que també està afectat. Ell està preocupat perquè diu que els plàstics ja fa una setmana que els guarda i està mirant i avui no han passat a recollir-los. A Banyeres la situació és molt millor perquè no hi ha les bosses pel carrer, però sí que l'alcalde està preocupat perquè diu que hi ha persones d'altres municipis que venen al seu a tirar les escombraries als seus contenidors.
Nosaltres directament vam parlar amb l'empresa. Consideren que estan fent el possible per intentar reconduir la situació, però això ja és voluntat dels representants dels treballadors amb l'acord que puguin arribar.
L'alcalde de l'Arbós, Joan Sans. Aquesta és la situació quan portem 4 dies d'aquesta vaga que, recordem, va començar dijous passat.
Gràcies, Montse Gené. Bon dia.
Adéu, bon dia.
És un quart i mig de dues, ara ens n'anem a Mollerussa, on un institut que imparteix cicles únics al país assegura que hi ha molts estudiants de fora de Lleida que no s'hi acaben matriculant per falta d'un alberg o una residència per aquests joves. L'opció d'allotjar-se en un pis de lloguer compartit amb altres estudiants sembla que no satisfà algunes famílies perquè són molt joves els estudiants. Pere Joan Álvarez, de quin institut estem parlant?
Hola, bon dia, Marta. Doncs estem parlant de l'Institut Mollerussa, que és un centre d'estudis de formació professional i cicles de grau mitjà i superior York, que imparteix cicles com el d'Indústries Extractives i Sondatges o de Pedra Natural únics a Catalunya. Això fa que hi hagi estudiants interessats d'arreu del país i que, per tant, es plantegin el tema de l'allotjament. Segons el director del centre, Antoni Reig, i molts pares i mares desconfien que els seus fills de 16 anys s'allotgin en un pis d'estudiants.
Pues diuen, bueno, jo no sé si el meu fill o la meva filla està prou madur com perquè als 16 anys pugui estar en un pis de lloguer amb altra gent.
És més, segons Reig, hi ha joves interessats en els cursos que s'hi fan que es tiren enrere per falta d'una residència.
Jo, la gent que truca aquí a l'institut i ens pregunten això, diuen que nosaltres no ens atrevim, i això perdem alumnes que no venen a estudiar, que agafen altres opcions, que si hi hagués una residència d'estudiants no s'ho pensarien gens i vindrien cap aquí. El 50% que tenen aquesta opció no l'agafen pel tema aquest de que són menors d'edat, deixen de venir per aquestes circumstàncies.
I què en diu l'Ajuntament?
Doncs que hi està d'acord i que caldria que s'impliquessin totes les administracions i també empreses privades. L'alcalde Marc Solsona creu, a més, que l'alberg podria acollir no només estudiants, sinó també gent que volgués practicar alguna de les activitats esportives de la zona, com el circuit d'autocross o la pista d'atletisme.
Per les infraestructures educatives, per les infraestructures esportives i per les infraestructures de lleure que fan necessari que perquè tot aquest complex funcioni, ja necessita, ja sí o sí, visualitzar-se en un espai residencial, barra de l'alberg, que pugui tindre sentit.
Hem de tenir en compte que l'Institut Mollerussa tenia fa 20 anys tan sols una setantena d'alumnes i que actualment supera els 800. Uns i altres calculen que la residència hauria de tenir una capacitat per a unes 200 persones.
Aquest Nadal, l'enllumenat de Barcelona s'estendrà a tots els districtes de la ciutat. Hi haurà 20 figures lluminoses repartides pels 10 districtes i també s'il·luminaran façanes d'edificis i hotels. El cost total serà de 3,3 milions d'euros, un 13% més que l'any passat, Sara Canyeter.
Sí, els llums s'encendran el 28 de novembre i ho faran amb aquesta nova proposta, unes figures lluminoses de 2,5 metres d'alt, uns tòtems, en forma, per exemple, de rens. A més, per primera vegada, els llums de Nadal arribaran a districtes com Nou Barris o Ciutat Meridiana, on no n'hi havia hagut mai. Ho explica la regidora de Comerç, Restauració i Mercats, Raquel Gil.
Si veiem el mapa de Barcelona, gairebé tots els barris i hem pogut expandir aquestes llums i aquesta decoració de Nadal a més espais, i creiem que això és important i que això també ens ajuda a dinamitzar espais que durant l'any també tenen menys activitat comercial i que creiem que l'impuls que els hi pot donar el Nadal és important.
També s'amplia l'horari que els llums estaran encesos. Serà fins a la 1 de la matinada. Tot i això, el govern aposta per l'estalvi energètic i l'allumenat nadalenc serà de llums LED per reduir-ne el consum.
La Generalitat es planteja crear nous impostos per als turistes que visitin Catalunya, d'entrada per als que arribin en autocar. I també obre la porta a incrementar el gravamen que es paga per dormir en un allotjament a Barcelona. La directora de Turisme del govern, Cristina Lagé, ha explicat a TV3 que el motiu respon a la concepció del turisme.
Un turista és un resident temporal i en aquest canvi de filosofia resideix tot. Com a resident temporal tens drets i obligacions. I aquestes obligacions s'entén que tu has de col·laborar a aquella economia d'aquella societat on tu t'estàs introduint per 2 dies, una setmana o 6 mesos perquè aquella societat funcioni.
Satisfacció entre el veïnat de Sant Ildefons, a Cornellà de Llobregat, per la instal·lació d'uns ascensors que faciliten l'accés al parc de Can Mercader i al barri de l'Almeda, salvant més de 20 metres de desnivell. Avui, David Àngel, que ets aquí a Cornellà, has pogut comprovar in situ que ho celebren i que, de fet, el fan servir no només les persones grans.
Hola, Marta, bon dia. Doncs, efectivament, aquests dos ascensors que sorteixen un desnivell de més de 20 metres faciliten força l'accés per tothom, sobretot a l'hora de pujar i especialment en persones amb mobilitat reduïda o que van en cadira de rodes. Això és el que ens han dit.
Muy bien, porque las escaleras y las subidas eran terribles. Yo que vivo en San Ildefonso era terrible subir las escaleras. Una vez que lo he cogido, tiempo no sé, un cuarto de hora, pero el cansancio te lo ahorras, pero terriblemente.
Un servicio que es un servicio bueno, fabuloso, para las personas y más para las personas mayores. Pero se puede bajar, pero subirla.
Pues la verdad, para la gente como ella que lleva silla de película, a ver lo que dura.
Eso es otra. Yo venía a enseñárselo para que lo viera, porque no lo había visto.
La instal·lació d'aquests elevadors a l'Avinguda de Salvador Allende ha suposat una inversió de prop d'1 milió d'euros. Emília Briones, tinenta d'alcalde de Presidència de l'Ajuntament de Cornellà, assegura que aquesta inversió era una prioritat perquè hi havia una necessitat real. Briones defensa el civisme de la majoria de veïns, però per evitar actes vandàlics, entre d'altres mesures, s'ha fixat un horari de funcionament d'aquests ascensors.
Però és veritat que tenim una bona prevenció amb aquest horari. Si tu tancas, quan marxa el sol és quan poden sorgir aquests petits vandalismes de que trenquin un vidre o que facin alguna cosa. Per tant, aquí ja juguem amb l'horari, que ho fem del 9 del matí a les 9 del vespre, i després tot el sistema de càmeres que ens garanteix que no hi hagi problemes de convivència. Aquí hi anem passant de tant en tant també, des de Guàrdia Urbana i des dels diferents elements que tenim d'inspectors de l'espai públic, i entenem que no ha d'haver-hi cap mena de problema.
L'Avinguda de Salvador Allende ofereix als veïns un passeig agraït. Té una vista privilegiada sobre la plana del Delta del Llobregat. Hi ha l'emblemàtica Torre de la Miranda i ara s'ha facilitat molt l'accés al Parc de Can Mercader, un dels pulmons verds de la ciutat.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El Departament de Justícia refarà el protocol de prevenció de suïcidis després de les 11 morts que hi ha hagut aquest any a les presons catalanes, el doble de la mitjana espanyola. El conseller Ramon Espadaler ha presentat un programa de xoc que preveu 10 mesures, algunes d'immediata aplicació, com ara canviar els llençols roba per llençols de paper. Anem al Departament de Justícia. Maria Núria Rebella, explica'ns-ho. Bon dia.
Hola, bon dia. Una roda de premsa que ha participat també diversos càrrecs de salut i que fa uns minuts que ha acabat. Com deies, el departament té clar que s'ha de millorar la detecció de comportaments que acabin en suïcidis. I per això aquest pla de xoc, que estarà totalment implementat d'aquí a 2 mesos. El conseller Ramon Espadaler concreta una de les 10 mesures.
Ha d'estar composada per tots els agents implicats, és a dir, els equips de benestar, el servei interior, la gent d'atenció primària i de salut mental. Per tant, una taula en cadascun dels centres, que revisi mensualment les dades de detecció, si escau d'activació o desactivació, i l'evolució d'aquestes mateixes.
També hi haurà píndoles formatives per als treballadors, s'ampliaran les actuacions i una qüestió important, si el psicòleg no veu clar que un intern hagi d'entrar en una cel·la d'aïllament, no hi entrarà. Així ho ha dit la directora de Planificació de Salut, Aina Plaza.
I que estem parlant de que s'avalua davant d'aquesta mesura l'estat de situació del risc de la persona. Si el psiquiatre diu que aquesta persona té un risc elevat, si se l'aplica aquesta mesura, evidentment, treballant de manera multidisciplinar, treballant de manera coordinada i integral, no se l'aplicarà.
Actualment, dels 10.000 interns, uns 600 estan dins de protocols de prevenció de suïcidi.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
L'acusat de matar dos avis al seu pis de Barcelona l'agost del 2019 ha negat rotundament els fets i ha assegurat que tenia molt bona relació amb les víctimes. El judici que es fa a l'Audiència de Barcelona, el processat ha explicat que s'havia guanyat la confiança dels avis perquè els havia venut diversos productes perquè treballava de comercial Quim Balaguer.
L'home està acusat d'estafar, robar i assassinar un matrimoni d'avis al barri de la Bordeta, de la capital catalana. Com a mostra d'aquesta esbosada confiança que li tenien, l'home ha explicat al judici que en una ocasió la parella li va deixar una targeta de crèdit per anar a treure diners al caixer i que li van donar joies d'or perquè les vengués.
Ese día el señor Manuel, que estaba muy nervioso, que me dijo, se pone, yo sé que tú compras y vendes oro, toma. Sacó un puñado, me lo dejó encima de la mesa, se hizo un papel que no entiendo el por qué no se encontró en mi casa, de compra y venta.
La fiscalia li demana 2 condemnes de presó permanent revisable, una per cadascun dels assassinats, amb els agreujants de traïdoria i acarnissament.
La Generalitat licitarà el projecte de la Ciutat de la Justícia de Tarragona al març de l'any que ve. El projecte s'està redimensionant davant l'encariment dels preus i per adaptar-lo a les necessitats del territori. Clara Chavarría Domingo, en què consistirà aquesta redimensió?
Doncs, per una banda, el projecte es modifica per fer front a l'augment dels preus derivat de conflictes com la guerra d'Ucraïna. En aquest sentit, es calcula que l'equipament passi de costar uns 70 milions d'euros a uns 95 milions. D'altra banda, també s'ha de modificar el projecte per adaptar-lo a les necessitats actuals d'aquesta àrea. N'ha parlat la consellera d'Economia, Alicia Romero, durant la seva visita institucional a l'Ajuntament de Tarragona.
Després d'actualitzar el projecte i també actualitzar els preus, que és una cosa important perquè han pujat molt els darrers preus degut a la guerra d'Ucraïna i a les diferents crisis que estem tenint mundials que ens afecten clarament, doncs és que el mes de març del 2025 podrem licitar el projecte a la Ciutat de la Justícia.
L'equipament serà un edifici de nova construcció que aspira a centralitzar les 8 dependències de l'administració de justícia que hi ha a la ciutat. La iniciativa està pendent de la negociació però dels pressupostos de la Generalitat, però és que a més és un projecte que ha passat per moltes vicissituds. Ja fa 26 anys que la Generalitat va posar sobre la taula aquest projecte. Era l'any 1998 amb l'aleshores consellera de Justícia, Núria de Gispert. I des d'aleshores s'han fet diversos anuncis de licitació i concursos per fer-lo realitat.
Una de les indústries més grans del Segrià, la paperera Alier de Rosselló, acaba d'estrenar una planta amb tecnologia puntera per poder reciclar al màxim els residus de plàstic i alumini que contenen els brics, els envasos de cartró per a begudes. Segons la firma, ara mateix és la instal·lació d'aquestes característiques més gran que hi ha a Europa i preveu obtenir unes 30.000 tones de materials que es destinaran sobretot al sector de la construcció. Estela Bossoms, han concretat en què es poden convertir aquests residus?
Hola, Marta, bon dia. Sí, ara ho sentirem. Sobretot s'encara de la construcció perquè el 80% del paper que produeix l'empresa de Rosselló a partir de paper reciclat es destina a fer plaques de guix per aquest sector. Per això, ara aquest polietilè que aconseguiran recuperar dels brics es podrà fer servir pel que explica la presidenta de la companyia, Elisabet Alier.
Productes per la indústria de la construcció, perfils per muntar la placa, tuberies... També hem fet assajos per fer pallets. Pallets per substituir el pallet de fusta, pallets que serien d'aquest polial, que també tenen molts més usos que un palet de fusta. Es poden netejar molt millor, es transporten bé, etc. Però també mobles sostenibles, articles de disseny, bé, té moltes aplicacions.
I un altre exemple que també ha esmentat és convertir-lo en film per a usos industrials. A més, aquesta estrena coincideix amb la posada en marxa d'una altra gran planta de biomassa que, segons Elisabet Alier, abastirà l'empresa de tota l'energia tèrmica que necessita d'una forma més sostenible.
Actualment tenim una planta de cogeneració i dues calderes de gas natural, i el que fem és transicionar de la combustió de gas natural a un combustible sostenible, que és l'estella forestal, que a més és el residu del bosc, no?
Estela, noves instal·lacions que també es tradueixen en més contractes?
Doncs diuen que de llocs de treball directes se'n creen 70, 20 a la planta de biomassa i 50 a la de plàstics, que se sumen a una plantilla de 260 empleats. La inversió global és de 75 milions d'euros, una tercera part finançats amb fons europeus Next Generation. I avancen un nou projecte de futur, una planta d'energia solar per autoconsum.
Més de la meitat dels projectes seleccionats aquest any pel programa Caixa Impuls de suport a la recerca són de centres catalans. L'objectiu d'aquest programa és fer arribar les investigacions a la societat. En conjunt, s'han reconegut una trentena de projectes de tot l'Estat i de Portugal amb 17 investigadors catalans de 14 centres. A Purificació Barcelona i amb objectius molt diversos, idees que molt innovadors.
Sí, per exemple, n'hi ha un que vol validar una prova per detectar el càncer d'endometri de manera no invasiva a través de l'orina, quan ara aquest diagnòstic pot comportar fins i tot cirurgia. Es tracta d'una investigació de l'IDIBell liderada per Laura Costes.
El test es basa en la seqüenciació d'aquestes mostres d'orina i dona un resultat positiu o negatiu, i a més també dona informació sobre el grup molecular, que vol dir sobre la gravetat d'aquest càncer i el pronòstic que tindrà.
Un altre projecte, en aquest cas Disglobal, vol simplificar el diagnòstic de la malària i el dengue amb un test que analitza una gota de sang, com detalla l'investigador Claudio Parolo.
Incorporarem seqüències d'ADN capaces d'identificar de forma específica les proteïnes o antígens dels patògens. I a més, nanopartícules d'or que donin una senyal molt forta i llavors que facin que el test sigui molt fàcil de llegir.
També ha estat reconeguda una recerca de l'Institut de Química Avançada per desenvolupar fàrmacs contra el dolor activats per llum i sense efectes secundaris. Amadeu Llevaria és un dels impulsors del projecte.
Tindran menors efectes secundaris, en particular els tractaments amb opioides que tenen molts efectes secundaris.
El que hem fet és en desenvolupar molècules innovadores que estan controlades per llum i que es poden activar i desactivar amb il·luminació.
I un altre projecte aspira a poder combatre un dels tumors de fetge de pitjor pronòstic. Marcos Malumbres, de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron, n'és el responsable.
Hemos encontrado que la inhibición de esta familia de proteínas es crítica para prevenir un tumor muy agresivo, el cáncer hepatocelular, o tumor de hígado agresivo. Un tumor para el cual existen muy pocas estrategias terapéuticas en la actualidad.
L'edició d'aquest any del Caixa Impuls és la desena des del 2015. Aquest programa ha destinat gairebé 25 milions d'euros a finançar 230 projectes i ha aconseguit la creació de 44 noves empreses biomèdiques.
I ara us expliquem el que han fet investigadors, en aquest cas de la Universitat Rovira i Virgili, han desenvolupat un sensor per detectar de manera precoç la mastitis bovina, una inflamació al teixit mamari. Diuen que aquesta patologia fa perdre entre un 15 i un 20% de la producció de llet a les granges. Sant Ricard Boigues, Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
I com funciona?
Doncs mira, aquest sistema mesura la conductivitat de la llet, que varia depenent del grau d'inflamació. La llet es recull en un petit vas on hi ha uns sensors i dos electrodes que es connecten amb el telèfon mòbil a través de la tecnologia NFC, que és la mateixa que utilitzem per pagar amb les targetes de crèdit a través del telèfon mòbil. Una aplicació gestiona les dades i mostra els resultats. Antonio Lozano és de l'equip investigador d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la Rovira i Virgili. Diu que la connexió amb el mòbil els ha permès dissenyar un aparell que incorpora els sensors molt econòmics. No arriba als 5 euros.
Nosaltres, sobretot, el que hem intentat és desenvolupar un sensor econòmic per intentar fer aquestes mesures de manera fàcil, no?, i transmetre-les al mòbil i una app i que faci com una classificació per cribar els diferents graus de mastitis.
L'aparell està desenvolupat i testat, pendent de ser homologat perquè una empresa del sector, com per exemple les que fabriquen màquines de munyir, apostin per integrar-lo al seu sistema i el comercialitzin.
Incorporar aquest sensor a les màquines automàtiques de munyir que actualment hi ha a les granges, no? De manera que s'automatitzés encara més el procés i es pogués fer la mesura en temps real de tota la producció, no?
Identificar aviat la mastitis permet que les vaques puguin superar aquesta patologia ràpidament amb descans o petites cures. Si s'agreuja, cal subministrar antibiòtics i, per tant, tenir la vaca molt més temps sense produir.
Doncs ara us parlarem d'una altra recerca, en aquest cas sobre la genètica de la perdiu roja i que s'ha liderat des de la Universitat de Lleida, que ha aconseguit informació molt rellevant, ens asseguren, sobre el sistema immunològic d'aquesta espècie, que és molt antiga i que s'ha hagut d'adaptar a diferents condicions ambientals i climàtiques per poder sobreviure. I el més important, Estela, és que obre la porta, ens asseguren, a fer paral·lelismes en l'estudi de malalties humanes, com el càncer, o les vinculades a l'envelliment.
Sí, en concret, els experts han pogut seqüenciar gairebé tot el genoma de la perdiu roja, una espècie arcaica pròxima a l'època dels dinosaures que es calcula que es va separar del gall fa 35 milions d'anys. Precisament per això, la informació que s'ha aconseguit sobre el seu sistema immunològic és especialment interessant. Ho ha explicat a Catalunya Informació Jesús Nadal, catedràtic de Ciència Animal de la Universitat de Lleida.
Claro, no es lo mismo tener un sistema inmune generado en unos pocos miles de años que un sistema inmune que lleva 35 millones de años adaptándose a todos los cambios que ocurren en los ecosistemas.
I com destacàvem, també pot ser referència en l'estudi de malalties que ens afecten als humans.
Y eso, aunque nos parece lejano, pues tiene relación con un montón de enfermedades que nos preocupan y que padecemos, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades de la vejez o el cáncer tienen que ver con el sistema inmune.
La informació genètica detallada de la perdiu roja també ha de permetre afinar més a l'hora de dissenyar estratègies de conservació i gestió d'una espècie que es considera clau en els ecosistemes del sud d'Europa. La perdiu també està estretament relacionada amb la guatlla japonesa, de la qual es va separar fa uns 20 milions d'anys. L'equip ha fet servir les tècniques més avançades per estudiar el material genètic de 60 exemplars de perdiu, 30 de salvatges i 30 de granja, i també s'ha confirmat que entre els dos tipus d'ocells hi ha diferències importants. L'estudi s'ha fet en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili i els resultats s'han publicat a la revista Scientific Reports.
Dos minuts i arribarem a tres quarts de dues. Ara us parlem d'un altre projecte d'investigació absolutament diferent del que hem explicat fins ara. Aquest busca com millorar la qualitat i la durabilitat dels vins, però atenció, envasats no en vidre, no, en llaunes d'alumini. Els últims anys ha crescut la demanda d'aquest tipus envasat en alguns països nòrdics i, sobretot, entre els consumidors més joves. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Hem anat a parlar amb el Manel perquè qui està duent a terme aquesta investigació crec que els tens tu més a prop que no pas jo. Explica'ns qui són i què busca, exactament.
Mira, és un projecte que està fent ara mateix el Centre Tecnològic del Vi, Vitec, que té base a Falset, al Priorat, i pretén establir els paràmetres ideals per preservar els vins envasats en llaunes d'alumini d'ús individual de 25 centilitres. Analitzant, diuen, els processos d'elaboració que es fan i la reacció amb els materials que tenen aquestes llaunes, tal com explica un dels investigadors, Miquel Puigeu.
S'ha observat que en el cas del vi, el seu nervosà, si dèiem la presència d'aquest sulfurós, aquest film pot arribar a degradar. I llavors, una vegada es degrada aquest film i el vi entra en contacte amb l'alumini, provoca una sèrie de reaccions que el que fan és generar uns aromes desagradables.
En el projecte hi participa el celler Castelo de Pedragosa, de Sant Sadurní d'Anoia. És un dels pocs cellers que ja fan servir llaunes. Rubén Pedragosa, que és el seu director, vol saber com ajustar la composició del vi que s'enllauna per allargar-li la vida sense que perdi propietats.
Estem parlant de que la variació no supera el 3%. És a dir, no és un vi totalment diferent, no és un vi que tenim amb un alcohol diferent, amb un sulfurós totalment diferent. És a dir, no estem en valors tan dispars. Però que si no els controles, aquests valors petits, pots tindre un tancament de la protecció que té la llauna.
I aquest és el repte, i en això hi té molt a veure la quantitat de sulfits que s'hi posa.
Manel, l'envasat en llaunes d'alumini fa temps que es fa. De fet, aquí potser no està tan estès o no gaire estès, però la pregunta és, se sap amb quin tipus de vi funciona millor?
Sí, fins ara ja hem vist que el sistema és ideal per vins joves que no necessiten evolució amb tap de suro, tal com passa, per exemple, amb els de llarg recorregut.
Perquè en el moment que tu enllaunes, estàs afegint un nitrogen líquid. I aquest nitrogen líquid el que fa és una inertització total del vi. En el cas dels vins de criança, necessiten aquesta microoxigenació, que li dona el tap de suro amb el temps. Però per un vi jove, la qualitat que hi entra una llauna, al cap d'un any, és molt millor que en una ampolla de vidre.
El consum de vi en llauna ha crescut molt en alguns països, com deies, i es veu com un sistema de penetració, sobretot entre la gent jove. La llauna no competeix amb l'ampolla de vidre. Diuen que competeix amb refrescos o la cervesa.
Doncs hem tancat molt les portes respecte a la cervesa. En la cervesa tenim molts formats. Tenim l'ampolla de vidre, però tenim un tamany més petit i és molt més fàcil. Amb una taula de 6 persones, a lo millor hi ha 4 que volen una cervesa i 2 que farien un vi. Llavors, amb la llauna sí que tenen aquesta opció.
Aquest celler produeix 1,5 milions de llaunes cada any i el 90% de la producció se'n va fora de Catalunya. Ara mateix, però, us hem d'informar que només la DEO Catalunya està emparant aquest tipus d'envasat.
A mi em sembla estrany, eh? Prendre vi amb llauna, però vaja, tot canvia.
A veure.
Gràcies, Manel.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Per fomentar el producte de quilòmetre zero i donar a conèixer els productors que treballen al costat de casa, el Parc Natural dels Ports, a les Terres de l'Ebre, ha creat un directori que agrupa tots els que treballen en els 9 municipis que formen aquest parc. Anem a Arnes. Jordi Barranca, de quants productors estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs són 17 els productors que, com bé dius, per poder formar-hi part han de treballar en un dels 9 municipis de les 3 comarques per les que s'estén el Parc Natural dels Ports. L'Antoni Guscón és el director.
Cadascú té el seu apartat web amb un petit vídeo i són de productes relativament diverses. Sobretot dominen els productes mediterranis, l'oli, les olives, la mel, però també hi ha alguns productes bastant especials, específics, com pot ser el safrà o la cirera.
La guia no és un punt final, tot el contrari.
Més a llarg termini seria intentar veure com es poden lligar tota la part turística, que és el nucli principal de l'activitat econòmica a ports, amb altres sectors. Per exemple, el directori de productors utilitza la vaixella d'una ceramista que està integrada al directori d'artesans.
Pels productors aquesta és una forma de posar en valor i també de reconèixer el seu producte.
És una cosa molt interessant perquè poder tenir una mica de rellevància al nostre producte hasta fa molt poc de temps. Es quedava sols aquí a les nostres comarques i es pot d'aquesta forma es pot donar una miqueta de conèixer fora del nostre territori.
Passa moltíssim que els productes d'aquí els tenim que enviar fora i aquí es convenen productes de menys qualitat que no passen els requisits nostres i es consumeixen aquí.
Mos permet poder lo que és apostar i continuar lo que és treballant en este petit en estos petits projectes.
Una iniciativa semblant, en aquest cas amb els artesans, ja es va fer el mes d'abril. L'acte d'aquest matí ha acabat amb un show cooking de la Fundació Lícia, precisament amb els productes que formen part del directori.
I neix la primera Bienal d'Escultura de la Granadella, un concurs que gira al voltant de l'oli. La promou l'Ajuntament d'aquest municipi de les Garrigues, una comarca on la producció d'oli d'olives, clar, és un dels principals motors econòmics i alhora un dels elements més característics del paisatge. Júlia, abans d'aquesta Bienal, però ja hi havia un premi dedicat a l'oli.
La nova Bienal substitueix el concurs artístic Olivart, que impulsava el Centre de la Cultura de l'Oli a Catalunya i es centra només en l'escultura. També multiplica per 10 el pressupost amb un premi que passa de 400 a 4.000 euros. L'objectiu, segons ha explicat l'alcaldessa de la Granadella, Elena Llaurador, és fer un pas més enllà.
Té un concurs anual amb unes característiques que nosaltres en aquest moment hem volgut ampliar i per això l'hem fet bianual. Primera, per considerar la temàtica i els materials en què s'han de fer aquestes obres de més qualitat, i pues, el premi, també. El premi és molt més important.
La temàtica de les peces que hi participin ha de ser la cultura de l'oli i això inclou, segons Llaurador, aquests conceptes.
S'hauran de centrar de forma evident i implícita en la cultura de l'oli, en la ruralitat, la naturalesa, el paisatge, la sostenibilitat, la literatura, la filosofia i l'humanisme.
Les obres guanyadores es donaran a conèixer durant la Fira de l'Oli de la Granadella, que es celebra el darrer cap de setmana d'octubre i després s'exposaran al passeig escultòric al mirador del Coll de Bovera.
Catalunya al dia.
Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo.
Jo Addicto, amb Oriol Pla, dona aquest vespre el tret de sortida de l'11è Serializados Festa, el Festival Internacional de Sèries de Barcelona. Durant els 10 dies de certamen es farà una quarantena de projeccions i activitats amb convidats molt destacats, Montse Mas.
Sí, un d'ells és el cofundador del moviment avantguardista Dogma 95, el cineasta danès Thomas Vinterberg, que presentarà a Serializados la seva primera sèrie, Famílies com la nostra. Guillem Efemerí és el programador del festival.
Thomas Vinterberg, que ha fet la seva primera sèrie, després de guanyar l'Òscar amb Otra Ronda, i la tenim en primícia al festival i a més participant el Thomas Vinterberg com a convidat, presentant la sèrie i fent una masterclass obert al públic.
Altres convidats del certamen són l'equip de La Franquícia, la nova sèrie de Max, com el seu creador John Brown o l'actor Daniel Brühl, i també seran a la capital catalana l'actor Pilou Asbeck, conegut per Borgen, i Joc de Trons, que presentarà la sèrie Secrets, o també l'animadora i guionista francesa Émilie Tronche, creadora de Samuel, una de les sèries d'animació de la temporada i que està disponible a 3CAT. Entre les sèries de la nova secció oficial nacional destaca la inaugural Yo Adicto de Javier Giner i la producció de 3CAT Delta.
No sol haver una cerimònia de premis o uns premis, no s'entreguen molts premis a nivell nacional a sèries i volem ser també una mica pioners en aquest sentit.
A més, el festival estrenarà El Minuto Heroico, Yo también dejé el Opus Dei, una docusèrie de Max creada i dirigida per Mònica Terribas i produïda per Mediapro. I també homenatjarà Porca Misèria en el seu 20è aniversari. El Serializados Fest se celebra al CCCB, la Sala Fenòmena, l'Espai Texas i Casa Seat.
El Temporada Alta i el Festival Clàssic s'alien per portar textos que reflexionen sobre la natura, sobre l'escenari. Jordi Buixaderas i Carlos Cuevas són dos dels protagonistes d'aquest cicle de lectures dramatitzades que fusiona arts, creació i pensament per acostar els clàssics a tots els públics, Marta Vives.
Buixaderas es posarà la pell de Rousseau amb una lectura de textos de confessió autobiogràfica que mostren l'evolució del seu pensament, amb una dramatúrgia de Joan Casas. Els textos també mostren la complexitat del filòsof francès, com ha explicat Jordi Buixaderas.
Ell va parlar molt d'ell mateix i és un personatge que a partir del que ell diu d'ell mateix es fa terriblement interessant perquè és digne d'una anàlisi psicològica profunda, no?
D'altra banda, Walden o La vida dels boscos i Caminar són les obres de Thoreau que pujaran a escena a través de la veu de Carlos Cuevas, que en destaca la vigència.
És un text que està escrit fa 150 anys i que parla sobre ecologisme, parla sobre antiracisme, reflexiona al voltant de la propietat privada i llegint-lo avui encara en ressonen moltes de les seves coses.
Per Cuevas, interpretar-lo té un altre al·licient.
Ell va estar 2 anys, 2 mesos i 2 dies explicant una cabana en un bosc escrivint el Walden i era dels 27 als 29 anys, jo en tinc 28, per tant. Llavors crec que també és xulo que unes paraules que han transcendit tant i que són tan importants i que els instituts dels Estats Units s'escolten tant també estiguin encarnades per algú que les va escriure amb el meu aspecte.
Rousseau s'estrenarà a Girona aquest divendres i Thoreau el 26 de novembre. Després es podran veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i al Jardí Botànic, respectivament, de Barcelona.
I el Festival de Teatre de Titelles Guan, de Valls, a l'Alcamp, fa 20 anys. Aquest any hi participen una dotzena de companyies. Es faran 17 representacions amb una estrena absoluta i nous espais escènics en llocs emblemàtics de la ciutat. Que no ens podem perdre, Manel?
Mira, del 5 al 10 de novembre es podran veure muntatges com Claudette, dels irlandesos Maleta Company, i els belgues Balance Etoile, que explora la frontera entre els malabars, el circ i el teatre, i que juga també amb la comèdia i la poesia. Precisament la poesia de Joana Raspall també és el fil conductor de l'estrena absoluta que presenta la companyia companyia B de Pep Boada i Núria Oliver. A més de Valls, es podrà veure també aquest espectacle al Cuber i al Morell. Eudald Ferrer, director del festival, creu que el Teatre de Titelles té futur i que Guan ha contribuït al seu creixement.
I el festival jo crec que sí que ha sigut impulsor a que hi hagi més espectadors i que la gent conegui el Teatre de Titelles. Quan jo em vaig posar en aquest món i vam formar la companyia, érem els únics a tot el Camp de Tarragona com a companyia professional. I ara som 7 companyies professionals al Camp de Tarragona. Després, clar, hi ha més programació, fins i tot amb circuits que no són pròpiament de Titelles.
El Guan ha programat també espectacles de grans noms del sector com la Baldufa, Rocamora Teatre o el Centre de Titelles de Lleida.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports, tot i que en un principi no es tracta de cap les important. El Barça li ha de fer avui més proves mèdiques a Lamine Yamal per determinar l'abast exacte de les molèsties que té després de jugar amb la selecció espanyola dissabte passat. Teodal Serra, bon dia.
Bon dia. Ahir a la selecció espanyola ja li van fer una ressonància magnètica, segons la qual el davanter blaugrana tindria una sobrecàrrega als isquiotibials de la cama esquerra. El jugador va tornar ahir a la nit a Barcelona després que el Barça pressionés la Federació Espanyola per tal que tornés i pogués recuperar-se bé a casa en comptes de quedar-se a la concentració de la selecció espanyola. El jugador estarà sota control mèdic del Barça, per tant, per recuperar-se de cara als pròxims partits. I demà ja no jugarà amb la selecció espanyola contra Sèrbia. Mentrestant, encara cuegen les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente després del partit davant Dinamarca, quan li van preguntar per les nombroses entrades, algunes molt dures, que va rebre el jove davanter blaugrana.
Que le den patadas. Yo tengo un amigo mío que cuando se quejaban los jugadores que entrábamos en categorías pequeñas le decían, pero ¿qué quieren que os deis besos? Pues esto es fútbol.
Mentrestant, la polèmica per l'accés de partits amb les seleccions que afecta força clubs i una bona part de jugadors ha arribat fins i tot a la Comissió Europea. La Federació Internacional de Futbolistes Professionals i les lligues, entre les quals hi ha l'Espanyola, han reclamat que es protegeixi els futbolistes davant la saturació de partits. Avui tenen previst donar una roda de premsa, precisament ara 3:15, a Brussel·les. Tot i això, avui es continuaran jugant més partits internacionals. A la Lliga de les Nacions de la UEFA es juga l'Alemanya a Països Baixos, el Bèlgica a França amb el blaugrana Koundé, el Georgia Albània amb el jugador de l'Espanyol Kumbula o l'Ucraïna República Txeca amb el també jugador de l'Espanyol Kral.
Les eleccions a la presidència del Barça no són fins al 2026, però ja hi ha algunes persones disposades a encapçalar una candidatura d'oposició a Joan Laporta.
L'empresari Jordi Termes, creador del Bizum, ha explicat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que s'incorpora al grup opositor a l'actual presidència del Barça Som un clam, que es presentarà oficialment dijous i ha dit a la vegada que no descarta ser cap de llista d'una futura candidatura.
Aquest moviment l'està liderant el Joan Camproví, que és una persona molt preparada. Jo m'he incorporat sense posar cap condicionant de cap tipus. Jo només vull una cosa, que hi hagi una única candidatura que es presenti a l'oposició a les properes eleccions.
Però vostè se vol ser president del Barça?
Jo sí, l'oposició, entre ells, volen i decideixen que jo sigui la persona que lideri el projecte, pues, escolta, pues el lidero ja està.
No deixem el Barça, perquè l'equip femení afrontarà dimecres la segona jornada de la fase de grups de la Champions, rebent el Hammarby.
Hammarby,
sí. Suec, Hammarby, molt bé. I ho farà com a líder en solitari de la Lliga F després de 6 jornades disputades.
Les blaugranes ahir van golejar l'Espanyol al derbi per 7-1, tot i que al descans perdien per 0-1. A la mitja part, el tècnic del Barça, Pere Romeu, va haver de fer 3 canvis amb l'entrada de Graham Hansen, Payor i Putellas, i en 6 minuts el Barça va fer 3 gols que li van permetre capgirar el partit.
La competició t'exigeix i avui hem tret un 11 100% convincent i 100% convençudes de que el partit aniria bé. I hem entrat molt bé el partit, l'únic que te'n vas a la mitja part i jo com a entrenador em sento obligat a prendre decisions i a prendre decisions per la millora col·lectiva. Avui ha sortit i hi haurà altres dies que no sortiran.
Mentrestant, el Llevant Badalona manté la bona ratxa en aquest inici de Lliga i va superar el Sevilla a domicili per 0-1 amb un gol de Sonia Majarín. I a primera divisió, masculina en aquest cas, l'Espanyol, després de gairebé 9 mesos de baixa per culpa d'un trencament de lligament encreuat del genoll, avui ha tornat a entrenar-se amb el grup al migcampista Edu Expósito. També tornen a treballar amb el grup Cabrera i Jofre, mentre que Puado segueix al marge i és seriós dubte per jugar també al cap de setmana que ve davant l'Atlètic Club de Bilbao.
Després de la tercera jornada de la Lliga CB de Barça, bàsquet, el Barça es manté imbatut al capdavant de la classificació i, juntament amb l'Unicaja de Màlaga, són els dos únics equips que encara no han perdut.
Amb el triomf d'ahir a la pista del Tenerife, el Barça més es converteix en el primer equip de la història de la CB a sumar 1.300 victòries. El Madrid, que hi va tornar a perdre, en aquest cas a Bilbao, és el segon amb 1.271 victòries fins ara. Ahir també va guanyar el màxim Manresa, va superar el nou Congost del Gran Canària. En canvi, el Joventut va acabar perdent d'un punt a la pròrroga a la pista del Saragossa.
I acabarem amb un apunt de la Copa Amèrica de Vela.
Doncs sí, perquè ara a les dues s'ha de disputar la quarta regata, que ahir la tarda va ser jornada per falta de vent. L'Emirates, Nova Zelanda, actual campió de la competició, té un avantatge de 3-0 després de guanyar ahir també la tercera regata. Recordem, qui arribi primer a les 7 victòries s'endurà aquesta Copa Amèrica.
No t'ho pots perdre. He descobert un lloc en un racó
del pit, l'abocador del cor, on cauen les paraules. Els Amics de les Arts comencen a celebrar avui els 20 anys de trajectòria i ho fan al Teatre Escorxador de Lleida a partir de les 7 de la tarda, una de les sales que va apostar per ells quan encara no els coneixia ningú. Faran un concert en acústic, explicaran anècdotes i contestaran el que els demani el públic. El mateix format el repetiran dimecres a la sala al Cau de Tarragona, dijous a la Mirona de Sal i divendres a la Casa Orlandai de Barcelona. Aquest mateix dia sortiran a la venda les entrades per al gran concert de celebració dels 20 anys el 25 de juliol de l'any 25 al Poble Espanyol de Barcelona. Diem, no dir, que em van just abans de pronunciar.